És possible reduir el consum energètic de casa? Començar a aplicar una sèrie de tips o consells per estalviar energia és beneficiós per a la teva cartera i també pel medi ambient. A vegades consumim més del que som conscients o del que realment necessitem perquè no som conscients de la despesa que suposen alguns dels nostres hàbits. Avui ens acompanya el gestor energètic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gabriel Cardeñosa, que ens donarà uns consells per estalviar energia a casa. Benvingut.
Hola, benvingut.
Quina és la mitjana de consum en una casa aquí a l'estat espanyol?
Pues es mou aproximadament entre uns 4.000 i uns 5.000 kWh any.
I és possible reduir aquest consum? Perquè estem parlant d'un consum molt alt o és un consum que està bé?
Bueno, estem parlant de que és un consum bastant elevat i si multipliquem aquests consums pel número d'habitatges que hi ha a les nostres ciutats, però és un consum força considerable.
I és possible reduir-lo de manera particular, cadascú a casa seva?
I tant. Fent tot un seguit de petits gestos podem reduir-ho considerablement.
Anem, aleshores, a desgranar a aquesta manera d'estalviar i ho farem per estances i per electrodomèstics. Què podem fer, per exemple, en els banys per estalviar energia?
Pues bé, el primer que hem de fer, sobretot en els banys, per estalviar energia, el que hauríem de fer és utilitzar, per exemple, l'aigua calenta sanitària, és a dir, l'aigua calenta, només en aquells moments que realment la necessitem. És a dir, que la posem en marxa a l'hora de desensabonar-nos o quan ens estem rentant les dents, pues, per exemple, no tenir l'aigua rajant sempre, sinó és a dir, tenir-la apagada, i només fer-la servir doncs, quan realment la necessitem. El mateix passa amb la il·luminació dels lavabos, que sovint els tenim massa il·luminació dintre del que són els lavabos i la tenim sempre encesa quan realment potser amb la meitat de la il·luminació que tenim podríem passar. El fet de només fer servir l'aigua calenta sanitària o l'aigua freda quan la necessitem, a més d'una reducció en el consum elèctric, també suposarà un estalvi d'aigua que també és un dels aspectes que hem d'intentar reduir a casa.
En un habitatge, quin és l'electrodomèstic que més energia consumeix?
L'electrodomèstic que més consumeix a casa és la nevera, bàsicament perquè està funcionant 24 hores al dia, 365 dies l'any, és a dir, no s'atura mai. Aleshores, a nivell de la nevera, el que aconsellem sempre és, a l'hora, per exemple, de descongelar els aliments, doncs que passin del congelador a la nevera, perquè d'aquesta manera el fred que van perdent i deixant anar a descongelar-se va passant a la nevera, amb la qual cosa el compressor de la mateixa doncs, funciona menys hores. Igualment s'ha d'evitar posar menjar calent a la nevera, això bueno, es dona per suposat, però no sempre, i a l'hora de fer una inversió econòmica en algun dels electrodomèstics de casa s'aconsella doncs, que si s'ha de canviar sigui A++, és a dir, que tingui la major eficiència possible doncs, per això, perquè és l'electrodomèstic que més consumeix a casa.
És a dir, això de A++ s'ha de tenir en compte amb tots els electrodomèstics que vulguem comprar, no?
Sí, s'hauria de tenir, ja que d'aquesta manera el que estem garantint és que els electrodomèstics siguin el més eficients possibles, és a dir, que consumeixin la mínima energia quan estan funcionant.
Desendollar els electrodomèstics que no fem servir en el moment, com pot ser el microones, també és una solució, no? Perquè consumeix realment deixar-se el microones, la televisió, la torradora endollats?
Sí, i tant. Pensem nosaltres tècnicament aquests consums els diem el consum a l'stand-by, el consum de base, és a dir, que són i representa aproximadament entre un 10 i un 15% del consum total, és a dir, doncs, per exemple, tot el que són doncs, televisors, el router, doncs, microones, totes aquelles petites llums que es van quedant enceses durant 24 hores perquè mai les endollem, són grans elements que roben energia i en consumeixen. És a dir, el nivell de consell aquí seria que només tinguis connectat a la xarxa elèctrica allò que realment has de fer servir. O sigui, és a dir, si per exemple no estem a casa en un dia perquè anem a la feina a treballar, doncs per exemple el router el pots desconnectar perquè no el necessitaràs. El mateix passa amb la majoria dels elements.
El que no podem desendollar és la nevera, i així tot, clar, és l'electrodomèstica, com ens has dit, és el que més consumeix. Algun consell que puguem tenir en compte per estalviar energia amb la nevera?
A la nevera, el que tal com he dit abans, el que s'aconsella és que tingui aquesta A++. El que també s'aconsella és que un cop l'any la nevera li facis un reset, és a dir, que la buidis, la descongelis i que torni i la tornis a posar en marxa per evitar tot el gel, a vegades, tot i que són no fros i a totes, però bueno, aquell gel que es pot arribar a fer per darrere, a més, s'aconsella separar-la uns 10 centímetres de la paret, és a dir, no atracar-la completament a la paret, sinó que estigui separada uns 10 centímetres en la mesura del possible. Això és perquè la nevera dissipa la calor per darrere. Aleshores, clar, si tu l'estàs enganxant contra una paret, estàs evitant aquesta dissipació de calor que ha de fer la nevera per poder mantenir el menjar fresc a dintre, i això genera que el compressor estigui funcionant més, i aquest major funcionament del compressor genera un major consum elèctric. I bueno, evitar posar menjar calent a dintre, i ja està. Bàsicament aquests són els consells a nivell de nevera que us puc donar.
També és possible que a l'hivern notem un petit augment a la nostra factura de llum perquè realment utilitzem més la calefacció, no? Hi ha alguna manera, algun consell que ens puguis donar també per trobar una manera ideal d'utilitzar la calefacció i gastar l'únic, el necessari?
Mira, a nivell de calefacció el que s'aconsella i el que aconsellem és que els radiadors no es tapin. És a dir, que aquella tendència que es pot tenir de col·locar-hi a sobre roba, col·locar taules d'escriptori, possiblement a les habitacions o als estudis que puguem tenir, això genera que el propi radiador no estigui dissipant bé la calor. Val? És a dir, és com si el tapem, doncs aleshores ell no pot dissipar calor, la qual cosa genera que estigui més estona en marxa per arribar a la temperatura que nosaltres hem fixat. Cal recordar que anar mantenint les temperatures que et marca el reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis, que és entre 21 i 23 graus a l'hivern, i tot el que sigui estar per sobre d'aquestes temperatures en genera una despesa energètica força considerable. Un grau de temperatura amunt i avall pot representar un increment de consum d'aproximadament un 7%. És a dir, si en lloc d'estar a 23 graus estem a 24, això ens suposaria un 7% més de consum en calefacció a la nostra vivenda. També s'aconsella només tenir enceses els radiadors d'aquelles estances on realment hi siguem. Les altres es pot tancar la clau i deixar que passi la meitat d'aigua cap al radiador, és a dir, que estigui escalfant la meitat, entre cometes, no que estigui funcionant permanentment com si haguéssim de ser. I el que sí que s'aconsella és evitar que hi hagi moltes fuites de calor cap a l'exterior, és a dir, doncs, amb 5-10 minuts a l'hora de ventilar els nostres espais en tenim més que suficient. No fa falta que les finestres de la casa i més a l'hivern estiguin obertes una hora, perquè estem perdent molta calor cap a l'exterior, i que intentem durant la nit mantenir aquesta calor. Seria, doncs, per exemple, doncs, baixant persianes, tancant finestres, i a més a dir que durant el dia ens entri la màxima llum solar possible, però quan marxa el sol el que hem de fer és protegir la nostra vivenda per evitar que la calor que tenim a dintre se'ns vagi cap a fora.
Segurament els nostres oients ara mateix potser es poden estar preguntant què passa amb les rentadores i secadores, perquè també veus aquella màquina allà i realment dona la sensació que allò consumeix molt. És així?
Sí, sí, sí. La rentadora consumeix, però un gran consumidor és la secadora, perquè la secadora, quan la posem en marxa, el que fa és que per assecar la roba, el que fa és, a més de moure-la, que això ja comporta una pròpia despesa, perquè ha d'estar movent tot aquell pes, tota aquella roba per dintre del que seria el cubell, però a més ho fa tirant aire calent. Aquest aire calent que tira, el tira mitjançant l'escalfament de l'aire, mitjançant una resistència elèctrica. I una resistència elèctrica té un consum elèctric molt, molt important. Aleshores, hauríem d'intentar evitar de posar-la en marxa a la mesura del possible, la secadora, i estendre, pues, com ho hem fet sempre, no?, a fora, als balcons, terrasses o bé dintre casa.
I crec que no m'equivoco si dic que ara el que ens queda seria la il·luminació. Fer un canvi en les bombetes que utilitzem també ens pot ajudar a estalviar energia, de fet, passant de bombetes incandescents a llums de baix consum.
Exacte, sí, sí. O sigui, tot el que és el canvi de tecnologia a la il·luminació, ara mateix ja la tecnologia LED està molt, molt, molt madura, és a dir, ningú posa en dubte el seu funcionament i la qualitat a nivell d'il·luminació que dona, i sí que representa un estalvi molt considerable. Estem parlant d'estalvis al voltant del 60%. O sigui, és a dir, si traguéssim una bombeta halògena o incandescent amb el seu equipament, és a dir, amb la seva reactància electrònica o ferromagnètica, la comparem amb una bombeta LED que dona el mateix nivell d'il·luminació, estaríem parlant d'uns estalvis aproximats d'un 60% a casa. O sigui, que fer aquest canvi sí que és interessant.
Més enllà d'aquests canvis en els nostres hàbits o en l'ús dels electrodomèstics, una altra manera podria ser abaixar la potència elèctrica contractada. Què és i per què això permetria estalviar?
Doncs bé, mira, la potència elèctrica contractada, bueno, que és la factura elèctrica, anem a parlar de factura, està composada per dos factors. El terme d'energia i el terme de potència, perquè a nivell molt simple, el terme d'energia és realment l'energia que consumim, és a dir, tot el que hem estat parlant fins ara, totes aquestes petites mesures que podíem anar duent a terme, ens faran que el nostre terme d'energia es vegi reduït. El terme d'energia representa aproximadament un 40% de l'import total de la factura. I, paral·lelament a aquest terme d'energia, tenim el que és el terme de potència. El terme de potència és l'energia que nosaltres li podem demanar a la companyia elèctrica que poguéssim arribar a consumir sense tenir cap mena de penalització. Què és el que passa? Aquest terme de potència representa el 60% del pes de la factura. En la majoria dels nostres casos el tenim sobredimensionat. És a dir, nosaltres estem pagant per una energia que podríem fer servir però que mai fem servir. I si ens passéssim, hauríem de pagar unes petites penalitzacions que sovint ens compensarien al cap de l'any els que ens representa aquesta reducció de la potència. Un exemple molt fàcil, i això es veu clarament, és que estic convençut que el 90% de les cases mai els ha saltat a l'interruptor, a l'automàtic, perquè hagin posat alhora la secadora, la rentadora, la nevera i el forn. O sigui, que es donin aquestes quatre casuístiques alhora, per exemple, que sí que podrien fer que saltés a l'interruptor automàtic de control de potència, no passa. Aleshores, com no passa, el que podem fer és reduir la nostra potència contractada i ara d'aquesta manera obtenir un estalvi directament en factura. I igualment el que es pot fer és tenir una tarifa amb discriminació horària, que ara ja hi haurà un canvi normatiu que ja tothom la tindrem, però fins ara no teníem una discriminació horària, que el que vol dir és que tu durant certes hores del dia pagues l'energia més barata, durant certes hores del dia la pagaves més cara. Aleshores, l'únic que havies de fer era fer un desplaçament de consum, és a dir, quan jo, per exemple, poso la rentadora quan pago l'energia barata i quan l'energia és cara, doncs no la poso. No, això, aquest fet també pot arribar a comportar estalvis considerables.
Gabriel Cardeñosa, moltes gràcies per aquests consells i gràcies també per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.